song, bartender, pouring them up strong. L'heu mig sentit la veu abans. Anna Ponsí, bona tarda.
Hola, molt bona tarda a tots.
Amb l'Anna, com sempre, com cada dos dimarts, el codi 60, que recordem que vol dir persona morta en l'argot dels Mossos d'Esquadra. Amb aquesta secció l'Anna fa obituaris anònims de persones que han tingut una mort inesperada. Avui on ens portes?
Avui us vull parlar dels accidents de muntanya i ho vull fer en homenatge a en Domènec Faura Gascón. Ell és inspector, era inspector dels Mossos d'Esquadra, fill de l'Hospitalet de Llobregat, casat, pare d'una noia i d'un noi, que va morir entre el 4 i el 5 de juliol del 2018 fent trekking al Mont Perdut, al Pirineu, entre França i Aragó. Diem entre el 4 i el 5 de juliol, després ho explicarem perquè no queda del tot clar. Nosaltres hem quedat amb l'Eric, que és el seu fill, que l'últim cop que va abraçar el seu pare va ser per desitjar li un bon aniversari. L'endemà en Domènec feia 55 anys i va morir fent una de les activitats que més li agradaven. Però, Albert, com sempre, aquí a Codi 60 ens agrada parlar de qui eren els que ja no hi són. I en Domènec Faura era el fill gran de dos germans. Els pares eren gent humil, com dèiem abans, de l'Hospitalet. Va conèixer la seva dona, la mare de l'Eric i de la Denise, en una discoteca de Cornellà, al Music Palace, i sempre recordaven amb un somriure el primer dia que van parlar.
Que el meu pare un dia es va acostar a la meva mare i li va dir, escolta, com et dius, tal. La meva mare es va inventar un nom fals i tot i que li cridava l'atenció, però era molt tímida i molt seva, la meva mare. Vam ballar una estona i tal, i el meu pare li va dir, escolta, em dones el teu número de telèfon? I li va dir, que era el fix de casa en aquells temps. I va dir, vale, te'l dono, però no em truquis. I un altre dia sembla ser que van coincidir, van parlar una mica més i tal, però jo li vaig dir a la meva mare, això passa avui i ja l'has vist, no? Vas tenir molta sort que tornés a parlar amb tu.
Ara es diu Fali, en realitat es diu Rafaela, i potser en aquell moment doncs, no va voler dir-li el seu nom. Ell, en Domènec, que era un manetes, va fer de fuster des de molt jove, fins que va decidir presentar-se a les oposicions de Mosso d'Esquadra i va entrar a l'escola de policia el 1990 a la quarta promoció.
Es va enterar per casualitat de que sortia una oposició de Mossos d'Esquadra i el meu pare, gairebé sense temps per preparar-la, va dir, bueno, em presento perquè és una cosa que em crida l'atenció, que m'hi veig amb cor, que crec que ho sabré fer, que tinc ganes de provar aquest camí i provo sort i si no em prepararé per la propera. I va entrar.
Va entrar i va anar ascendint dins dels Mossos, va ocupar càrrecs importants, va ser, per exemple, cap de la comissaria del Prat de Llobregat, responsable dels instructors de l'escola de policia, on s'havia tret aquestes oposicions, fins a cap de la divisió d'afers interns, també dins dels Mossos d'Esquadra. Malgrat la feinada que tenia, el seu fill explica que seguia sent molt familiar i molt proper.
Sempre estava per nosaltres, pel que calgués, per qualsevol amic, per qualsevol conegut que tingués un problema. Era aquelles persones que sempre hi pots comptar. I malgrat tot això, malgrat el seu càrrec, malgrat tots els èxits que ha tingut a la vida, doncs sempre ha portat la humilitat per bandera i era una persona molt senzilla, al cap i a la fi.
Era català i culer, com encara es pot llegir en el seu compte de Twitter, que està obert. Li encantava viatjar i en aquestes expedicions havia fet amics íntims, per exemple, quan va anar a Cuba, amics que el van acompanyar fins l'últim dia i que van fer el viatge expressament per acomiadar-lo. Una altra de les seves passions era fer muntanya, trekking, escalada, havia estat fins i tot al camp base de l'Everest i mai havia tingut cap problema ni cap lesió.
Jo estava molt tranquil perquè jo el coneixia perfectament i sabia que si algú té el cap fred i sap el que fa i té els peus a terra i té responsabilitat a l'hora de fer aquestes coses, era ell. Per tant, jo mai m'hagués imaginat que el meu pare pogués morir d'aquesta manera, la veritat.
I quan va passar tot, la família d'en Domènec i ell vivien un dels seus moments més dolços.
La setmana anterior havíem estat a Madrid perquè era la graduació de la meva germana, que havia acabat el màster de 3 anys de cirurgia i tal. Ell s'acabava de graduar, havia acabat el grau en treball social, que li va costar molt esforç, perquè ell ja va començar la carrera quan ja era inspector. Per tant, el temps que tenia per estudiar era molt limitat. I just la meva germana arribava el 5 de juliol a la casa per preparar el seu casament, que eren 2 setmanes.
El dia 3 de juliol del 2018, l'Eric, el seu pare, en Domènec, la mare, la Fali van fer un sopar plegats a casa. En Domènec va bufar les espelmes dels seus 55 anys, que havia de fer l'endemà. A primera hora del matí va preparar la bossa, la motxilla, i va marxar amb l'Olivia, una noia amb qui compartien l'afició per la muntanya, amb la idea de fer trekking al Mont Perdut a la banda francesa. L'Eric estava estudiant al pis de dalt, eren les 5, les 6 de la matinada, i el va sentir.
Si et dic la veritat, sí que és una espineta que m'ha quedat, i m'ha perseguit durant temps el fet de no haver baixat, de donar-li una última abraçada, un petó, desitjar-li sort en el viatge. Potser no hagués canviat res, o sí, no ho sé. Això és un exercici de causalitat que et pot portar fins a l'infinit, pensar que si haguessis fet això o allò alt es podria haver evitat. Però sí que malgrat que l'últim cop que vaig parlar amb ell era per desitjar-li el seu aniversari, no?, i fer-li un petó i una abraçada. Però m'hagués agradat d'aquell moment doncs, poder acudir-me a l'armada d'ell com calia.
Aquesta última abraçada, aquests remordiments que molta gent té quan hi ha aquestes morts sobtades, avui repassant la mort d'en Domènec o explicant-la, no?, amb un accident de muntanya. Però què li va passar exactament?
El que sap la família és bàsicament el que surt als informes de la policia francesa, també pel que l'Olivia va explicar als amics que ells anomenen els amics de la muntanya.
El que va passar és que sembla ser que aquella temporada havia nevat fins molt tard, a primavera encara havia nevat al Pirineu, i la calor havia trigat a arribar. Llavors, malgrat que ja era juliol, encara estava en fase de desgel, i es veu que relliscava bastant el camí. Nosaltres no sabíem res d'això, ho vam saber després.
El dia 4 de juliol a la tarda, un dimecres, el dia que feia 55 anys, en Domènec i la seva amiga Olivia estaven caminant per un corriol al costat d'un barranc.
Es veu que hi havia boira i res, estaven caminant per una baixada, que es veu que era una mica d'inclinada, va relliscar i amb la inèrcia va anar caient per tota la pendent de la muntanya. I per la boira, la seva companya no va ser capaç de localitzar-lo, perquè va lliscar molts metres i no el va perdre la vista amb la boira.
Ella no va gosar continuar cap avall per trobar-lo i el que va fer va ser girar ràpid cua per anar a buscar ajut.
Llavors, ella va intentar trucar al 112 perquè vinguessin les unitats de rescat, però no tenia cobertura en aquell moment. I en la situació d'estrès, el que va fer és caminar per buscar ajuda, a trobar-se amb qualsevol agent rural, amb qualsevol altre muntanyenc, a veure si tenia cobertura, però no va trobar aquesta ajuda fins la matinada. Van activar les unitats de rescat i un helicòpter el va trobar, però ja era pel matí. Llavors, quan va arribar a l'ajuda, ja el meu pare ja era mort.
Ells tenen el dubte exactament de quan va morir, és a dir, si va ser una mort doncs, a l'acte, en aquell moment en què ell va caure tants metres cap avall, o bé doncs, va acabar morint a conseqüència de no haver pogut ser atès doncs, amb prou determinació en aquell moment per la dificultat de la zona, per la boira, perquè realment estava en una zona de molt difícil accés. L'autòpsia va determinar que tenia politraumatismes i fractures severes.
Però no hi havia cap directament incompatible amb la vida, si no recordo malament. Llavors queda una mica en l'aire si realment va morir a l'acte, perquè podria ser, perquè realment els cops eren bastant forts, però no se sap si... Clar, com que va estar allà durant la nit, doncs, evidentment, a la pell presentava símptomes evidents d'hipotèrmia. Llavors, jo vull pensar que no va patir i que va ser a l'acte. És el que m'agradaria pensar, però l'autòpsia tampoc ho reflectia amb claredat.
La família d'en Domènec, en aquell moment, quan passa això, no s'alerta perquè tenien com un codi no escrit amb ell, que és que quan tenia cobertura doncs, es posava en contacte amb ells i si no deia res és que realment no ho podia fer. No? Per tant, en aquell moment no s'alerten, però sí que és veritat que amb el pas de les hores, doncs, clar, ell no diu res i es van espantant. El cas és que la mare de l'Eric va rebre la mala notícia per telèfon des de França.
I li van dir, que ets la Fali? I va dir, sí, què passa? No, mira, que el Domènec ha tingut un accident aquí a la muntanya i la meva mare el primer que va dir és ja mort? Ella esperant que l'última resposta que li donarien a la vida era que sí. I li van dir sí.
El germà de la mare també és mosso d'esquadra. De seguida va poder acompanyar-la en aquest tràngol. L'Èric havia fet el seu examen de dret a la universitat. Recordem que la nit que el pare se'n va al món perdut, ell està acabant d'estudiar per aquella prova, i ho va saber quan va entrar al menjador de casa seva.
I quan obro la porta, veig diverses cadires al mig del menjador, la meva mare asseguda plorant, la meva tieta també, i vaig dir, què ha passat? I recordo que va ser la meva tieta i m'ho va dir. Em va dir, tu padre ha tenido un accidente y ha muerto. La vista se'm va quedar totalment en negre, o sigui, fosc, no vaig veure res, i em vaig desplomar de cara. Va ser res, 3 segons, eh? Llavors em van deixar el sofà i jo immediatament vaig començar a plorar com un nen petit, perquè no, o sigui, no era capaç d'assimilar què estava passant.
Recordem que el pare marxa al món perdut el 3 de juliol del 2018 i el dia 5 la seva filla gran, la Denise, amb qui tenia un vincle molt important, havia de tornar de Madrid justament doncs, per fer els preparatius del seu casament. Llavors ella estava tornant a Mave, s'havia de celebrar al cap de 2 setmanes aquest casament. La notícia, però, de la mort del seu pare va córrer tan de pressa que una amiga seva li va enviar un missatge amb un "ho sento", que la va posar en alerta quan encara no sabia res. Li van haver d'explicar per telèfon i a distància, i quan va arribar a casa seva a Barcelona va haver de rebre fins i tot assistència sanitària doncs, amb una ambulància. El seu pare va ser repatriat des de França 2 setmanes després, quan, recordem, s'havia d'haver fet aquell casament, i la boda es va fer al cap d'un any.
Accidents de muntanya ens fan parlar també de rescats de muntanya. Cada vegada en sentim més, eh?
Durant l'any passat, els bombers de la Generalitat van fer a Catalunya més de 1.220 sortides de salvament. Això és una mitjana de 23 rescats a la setmana. El 2021 es va registrar una xifra semblant, 1.253, i després de la pandèmia aquestes dades s'han disparat. És a dir, la gent va descobrir rutes, paratges de Catalunya després de tot el confinament, no podien viatjar a l'estranger, llavors també hi ha moltes aplicacions, i això ho diuen molt també els agents rurals, el Wikiloc, i moltes altres doncs, que permeten això, buscar rutes. El cas és que el 2019 es va arribar a les 900 i, com dèiem, l'any passat estàvem per sobre de les 1.200. La majoria de rescats amb víctimes que fan els bombers són excursionistes que cauen per barrancs, que pateixen hipotèrmia o aturades cardíaques mentre estan fent la ruta i, d'alguna vegada, doncs, també ho expliquem, sobretot a la tardor, han de rescatar algun boletaire o que s'ha accidentat o que bé s'ha desorientat.
Bé, això va ser el 2018, l'accident mortal del Domènec. Han passat 5 anys. Què ha passat en aquella família des de llavors?
Hi ha hagut algunes novetats que els han ajudat a seguir endavant, perquè la tardor d'aquell 2018, la filla gran d'en Domènec, la Denise, amb qui dèiem tenia doncs, un vincle molt especial, va fer un anunci important.
L'aspecte clau que ens va ajudar a la família a tirar endavant és que la meva germana es va quedar embarassada. Llavors, crec que les preocupacions inherents al procés de gestació i la il·lusió per rebre la meva neboda van ser realment la clau perquè la família tornés a mirar endavant.
I va néixer la Siena, que ara doncs, això té quasi 5 anys, i més recentment la Kira. Per tant, aquestes dues netes d'en Domènec, no? Hi ha un quadre a l'entrada de casa seva i li expliquen que aquell doncs, és l'avi. No? Aquella tardor, l'Èric es presenta a les oposicions de mosso d'esquadra, les aprova, era el seu somni des de petit perquè tenia el seu pare molt idealitzat, i els 9 mesos a l'escola de policia van ser complicats doncs, perquè veia el seu pare a cada cantonada, tot allò que ell li havia ensenyat. De fet, havia descobert aquells espais uns anys abans al seu costat, i ara l'Èric ja funcionari de carrera, mosso d'esquadra, i pensa molt sovint.
De tant en quant coincideixo amb algú que ja treballa amb ell, que em parla del meu pare, que penso moltes coses en aquesta situació que faria ell, o com l'hagués encarat, què faria, és inevitable. O, ostres, m'encantaria preguntar-li això perquè sé que ell d'això sabia moltíssim. Però ja no ho recordo tant amb dolor o amb pena, sinó és més amb carinyo. Potser, amb el pas del temps, canvia una miqueta la forma de recordar-lo.
La seva dona, els fills, els 2 fills d'en Domènec, que el recorden cada dia Quatre mesos abans de l'accident va morir la seva mare, la mare d'en Domènec, i casualment van parlar de com volia el seu final, allò que ningú s'esperava que hagués de ser tan immediat, però es va parlar d'això. I seguint el seu desig, el van incinerar i van escampar part de les seves cendres a Montserrat, un dels seus llocs preferits. La seva mare, a més, havia estat malalta quan ell era petit, el seu germà va morir fa més d'un any per una esclerosi múltiple, i en Domènec, que ens explicava el seu fill Eric, doncs sempre havia viscut amb aquesta consciència de que al final has de ser-hi, has de viure i has de viure intensament.
I crec que la seva personalitat es va consolidar per això, pel seu entorn, per veure que realment aquí estem de pas, que qualsevol dia podem marxar, i ell va viure la vida intensament com la que va voler viure, i això és el que ens queda, almenys. Pensar que va marxar molt abans del que li tocava, però que havia fet el que havia volgut.
L'Eric va celebrar fa pocs dies, concretament el 28 de març, els seus 28 anys, i des d'aquí doncs li volem desitjar per molts anys. Gràcies per acostar-nos també a la figura del seu pare, també a la seva germana i a la seva mare, i a la Núria Aymerich, que ha dedicat el seu últim llibre sobre lideratge als Mossos, concretament a en Domènec, un llibre, doncs, això. Ella, recordem, la Núria Aymerich, que va ser directora de l'Escola de Policia i que va coincidir molt amb ell.
Doncs a tots els agraïments, i afegim també les gràcies, com cada vegada que vens, a l'Anna Ponsí. Gràcies, Anna.
A vosaltres, bona tarda.